El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Primer debat de política municipal del curs polític després del ple municipal de setembre, que se celebrava ahir a la sala de plens. Comentarem el que va donar de si la sessió. Avui acompanyats d'en Manuel Robles, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i una salutació a tots els radioients.
També ens acompanya Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Molt bon dia, senyor Fernández.
Molt bon dia.
Nari Valero, portaveu de la Crida. Molt bon dia.
Bon dia.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia.
Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell. Molt bon dia.
Bon dia, ben tornats.
Ben tornats
comencem
a la ràdio.
Comencem curs radiofònic tertúlia.
Efectivament, aquí els esperarem, vaja, i crec que passaran per la ràdio. Deixi'm que intueixi que serà un curs en què els anirem
com
veient.
Com nou. Nou plens i calculats.
Nou plens, jo veig algunes entrevistes, veig alguns alcaldables.
No, per això ja compto els extras. Set, dos extras.
Espera.
Veig alguns alcaldables confirmats, d'altres per confirmar que també... No? Vaja, no direm res que no se sàpiga, però vaja, que jo crec que passaran per la ràdio segona els mesos que venen. En fi, anem al tema. Anem al ple municipal d'ahir. Un ple municipal en què hi havia una part doncs, deliberativa amb poques qüestions a comentar, però alguna la comentarem. Per exemple, aquesta petita victòria contra Terrassa, per dir-ho així, aquest guany de 1,6 hectàrees a Terrassa en el context de l'elaboració del mapa municipal de Catalunya. Aquesta ampliació de terme municipal de Sabadell. Ho hem de viure com un fet anecdòtic? És important que això es posi negre sobre blanc i que, per tant, quedi configurat del tot com és o quins són els termes municipals o com és el terme municipal de Sabadell. Senyor Robles, arrenqui.
Bueno, jo simplement dic que jo no puc considerar que sigui una victòria sobre Terrassa o contra Terrassa. Penso que simplement és una qüestió tècnica que des de l'Institut de Cartografia es va fer una sèrie de dibuixos amb el qual hi havia una línia limítrofe de Terrassa, una línia limítrofe de Sabadell i fins i tot la Generalitat tenia una altra línia diferent. En aquest tipus de situació doncs s'ha consensuat, s'ha treballat conjuntament amb tots dos municipis, s'ha consensuat doncs aquesta línia fronterera i dins d'aquesta línia fronterera hi ha una part que beneficia a Sabadell i hi ha una part que també beneficia a Terrassa. Vull dir, no només és Sabadell qui es veu beneficiat, sinó que bueno, tots dos municipis surten beneficiats en aquest sentit, perquè hi havia moltes vegades una línia que era doncs, terra de ningú, i amb aquesta línia terra de ningú doncs, s'ha afegit cap a un municipi cap a un altre, i per tant jo crec que no és cap tipus de victòria, sinó que és bueno, doncs una reordenació del territori. En aquesta reordenació doncs, bueno, pues, ha sortit guanyant Sabadell i ha sortit guanyant Terrassa.
Deixi'm una mica de guerra, que això sempre porta... Va bé, d'aquesta guerra simbòlica, entenguin. Senyor Fernández.
Bueno, diguem que aquesta vegada, senyor Robles, Terrassa no ha guanyat. No ha guanyat, ell no ho veu com un guany. Però, més enllà d'això, per aquest tema, per mi, hi ha dos temes, no? Un, el que pot ser aquesta sana rivalitat, quan és sana, és bona, sense fer perdre de vista que Terrassa i Sabadell hauríem de tenir molta més capacitat de treball conjunt com ciutats, perquè entre les dues gairebé tenim mig milió de persones d'aquest país. Està bé que les administracions ordenen les coses i les coses queden negres sobre blanc i que quedi clar realment fins a on arriba el termini municipal de Sabadell i el de Terrassa, està molt bé. I jo, mira, en aquesta línia teva, Mireia, la deia a la candidata, li vaig fer un tuit a l'alcaldable per Esquerra, a la ONA, le saludava, le deia, què tal, com vas? Esto recién comença, no? En plan broma, perquè també està bé poder... Suposo que si hagués estat al revés, hagués rebut segurament algun tuit de la ciutat veïna rient una mica de la situació. Però anant a la mesura és correcta, està bé que es posi negre sobre blanc i que tinguem clar fins on arriben els límits de cada termini municipal.
Senyora Valero.
Sí, va ser un dels punts simpàtics, no? Dels bàsicament punts de tràmit que tenia l'ordre del dia del ple d'ahir. Simpàtic, perquè no deixen de ser doncs, que Sabadell guanya 1,6 hectàrees, que ve a ser com dos camps de futbol. Per tant, podrem fer dos camps de futbol gairebé més a Sabadell, no? Per annexionant-nos part del territori de Terrassa. I bé, no té més, el senyor Robles ho ha explicat perfectament, era l'aplicació d'una normativa, també ho deia la regidora Soriano, i no té més que això, que la qüestió simpàtica del que pot significar per alguns.
Senyor Hernández.
Sí, no, això de el límit dels territoris és molt curiós, no? Països o zones geogràfiques més antigues, doncs, sempre històricament han sigut doncs, accidents naturals, no? Com rius, muntanyes, etc. Si mirem el mapa d'Amèrica del Nord o Àfrica, doncs, es veu com es van reunir i van fer el repartiment sobre una fulla, cosa que a Europa no passa. I si vas baixant a nivell més micro, bueno, cadascú ho va fer de la seva manera, no? Aquí darrere hi ha una feina doncs, científica, cartogràfica, ara ja amb les noves tecnologies geolocalitzades, etc. I és la tercera vegada que en aquest mandat passa una cosa així. Van guanyar uns terrenys amb Polinyà, van guanyar uns terrenys amb Castellà del Vallès i ara amb Terrassa. Vull dir que
de moment tot victòries.
Sí, de moment tot victòria, eh? Vull dir, ja... També et dic, ha sigut tot molt simpàtic i amigable, si en aquests terrenys hagués alguna cosa de cert valor, no sé si...
No sé si el torrent de Colobrés hauria estat tan fàcil,
no? No hauria sigut tan fàcil, eh? Però, bueno, sí, va ser simpàtic, però sí, ja vas fent l'anàlisi, no?, que al llarg de la història, no?, si mires des de fa milers d'anys, no?, com els límits, no?, entre territoris s'han anat configurant i històricament té la seva interès.
Senyor Matas, què en pensa?
Bé, jo m'afegeixo al to simpàtic dels que han parlat anteriorment i no hi donaria més diguem-ne, pompa a la situació. És una, com deia el Adrián de Ciutadans, doncs és un tema tècnic de que històricament doncs s'han anat configurant els territoris i bàsicament eren per un tema geogràfic i que ara doncs hàgim iniciat aquesta acció de reconquerir Terrassa, doncs em sembla divertit. Jo crec que la intervenció del senyor Robles és perquè potser algú de Terrassa algú ahir va fer algun tuit o algun missatge de disconformitat versus l'eufòria que hi havia a l'àmbit sabadellenc respecte a aquest tema, perquè el to del senyor Robles ha sigut molt de dir ojo que aquí no estem gaire satisfets amb aquests titulars que van sortint als mitjans, no? Però jo m'ho prenc una mica amb aquesta, diguem-ne, anècdota simpàtica que tal com deia el senyor Daniel Valero, ara haurem de pensar a veure què hi posem en aquests terrenys, o ho deixem natural, o hi posem alguna activitat lúdica, d'oci...
Són públics o privats?
Això ja ha d'estar pendent.
És el que haurem d'anar veient, no? A veure què en fem amb aquests terrenys, no? Si aprofitem doncs, perquè hi hagi doncs, un entorn doncs, natural, o hi fem alguna activitat, diem-ne, que amb alguns hi podem estar més o menys d'acord.
Igualment, Mireia, per tranquil·litat del públic, Vallassà, recordem que Terrassa té molta més hectàrea.
És bastant més gran, sí.
Pràcticament, no diré que doble, perquè no doble, però està a la bona. Si són 40 pico, a ver, 70 pico.
I deixi'm dir-li que aquí guanyes Castellà del Vallès, crec. Per tant.
Correcte.
Sí, és cert, si em permeteu, sí, és cert que, evidentment, des de la cocapitalitat doncs, no va sentar gaire bé els titulars, no? Els titulars eren com amb molta pompositat i, per tant, no va sentar gaire bé, però la veritat és que les converses mantingudes amb els nostres homòlegs de Terrassa eren absolutament cordials i amb molt bona sintonia.
Algun comentari més per alguna banda? Doncs va, anem a les mocions. Comencem, si els sembla, per la moció de l'Obrera, que participava a la sessió buscant revalidar el suport del ple. La proposta no tirava endavant pels vots contraris del PSC i de Ciutadans. L'argument que feien servir les formacions és que un dels acords que demanava instar la propietat de l'immoble a cedir-lo per finalitats exclusivament socials no s'adequava al marc jurídic. Si li sembla, senyor Hernández, li dono la paraula a vostè per explicar una mica el posicionament de Ciutadans.
Sí, mira, ara parlàvem de com es poden interpretar els titulars periodístics, no? I de veritat que, bueno, que sigui titular al diari Sabadell el tema tècnic cartogràfic doncs, és bueno, bastant curiós, però també veia ahir un titular que deia el ple rebutja la continuïtat de l'obra del barri, cosa que és totalment falsa. Només escoltant totes les intervencions de tot el grup municipal en el que estaven tots d'acord, i també era un punt que recollia la moció, que era el punt número 1, era la continuïtat d'aquest espai al barri. Ara, el dubte és de quina manera, si en la mateixa ubicació que està ara, amb algun acord en la propietat d'un lloguer quan es faci la construcció, o en un lloc alternatiu en el barri. Per tant, jo crec que les persones que van votar en contra, i ho vam dir clarament, li vam expressar així a l'entitat, és, us heu guanyat el respecte pel treball que heu fet al barri i a la ciutat. Per tant, jo crec que és important per la feina que es fa que continuïn fent estant al barri, però que jurídicament el que demana el punt 2 amb la responsabilitat política no és possible. Inclús la gent que va votar a favor sap que no és possible, perquè és una que és la viable, és caríssima i només s'afavoreix a un privat, en aquest cas a la constructora, que seria expropiar la propietat i a més de pagar l'expropiació s'ha de compensar amb el benefici industrial que deixa de guanyar. Això, tota la sentència, bueno, fer l'Ajuntament quan expropia, passen aquestes coses. I la segona és fer un canvi del pla, de planejament urbanístic, i aquell sòl que ara es pot construir, doncs fer-ho com associatiu. Però això, sabem totes les problemàtiques que té, inclús de risc de catacusin de prevaricació. A la matada anterior ja vam tenir alguna cosa que no és ben bé així, però podríem assimilar. Per tant, no era possible el que ells demanaven, tal qual. Però que la continuïtat de l'espai, tothom estem d'acord, això va quedar clar.
Senyor Robles.
Sí, jo coincideixo amb l'exposició que ha fet el senyor Hernández, no? Coincideixo, i és veritat. Jo aquí trobo dos què i un com. Jo trobo el què, que és la tasca que evidentment és indispensable.
Està molt lluny del micro.
Jo deia que jo trobo dos què i un com. El primer què és que la tasca que està fent l'obrera evidentment és indiscutible, és de matrícula d'honor i per tant tothom ben coincidir el mateix. També hi ha un altre què, i és que la ubicació és discutida, la ubicació on està és discutida. Per tant, jo tenim dos què. Ara hem de trobar el com, que és la solució. La solució està doncs, en el diàleg, en l'aproximació de postures, en buscar alternatives, si pot ser dins de la mateixa, del mateix espai o s'ha de buscar una altra. Jo tinc constància de que la mateixa propietat l'ha oferit un altre tipus d'ubicació. Vull dir, en principi, jo no seré mai, no, mai estaré o em posicionaré en contra d'un fallo d'un jurat. I està, vull dir, està, el tema està judicialitzat, ha hagut determinades sentències, estan recorregudes, vull dir que en principi nosaltres respectarem les decisions judicials. El que sí que també és veritat, com va dir el portaveu, bueno, va dir el senyor Eloi Cortés, el senyor Cortés, com va dir, nosaltres estem disposats també doncs, a ajudar, a consensuar, a aproximar postures i a buscar solucions, però que en principi tenim un problema, i el problema és com arribem a aquest tipus de situació, tenint en compte doncs, que es tracta d'una propietat privada que és requerida pel seu propietari, i per tant, aquest tipus de situació s'ha de buscar aquestes puntes de coixí, no? Encajes de bolillo, per buscar solucions. El què? No ho discutirem mai. La tasca social, d'acollida, la tasca cultural, la tasca de cohesió social, evidentment, que sí, ja dic que és de Déu, però s'ha de buscar les solucions al com solucionar aquest conflicte.
Senyor Matas.
Bé, nosaltres vàrem abstenir-nos amb la línia del que s'està dient. Ningú va posar en contra o es va manifestar en contra de l'activitat que es desenvolupa a l'Obrera, un projecte social autogestionat que dona vida al barri i que té el suport en molts sentits dels veïns i de la comunitat i, per tant, doncs, del seu entorn i d'un servei doncs, absolutament doncs, respectuós i necessari en molts casos per cobrir unes necessitats, una demanda que l'administració, en aquest cas doncs, l'Ajuntament, doncs, no pot donar-hi resposta. En tot cas, nosaltres vàrem abstenir perquè el model que ells proposen, diguem-ne, d'ocupar un espai que per nosaltres no té la dignitat que hauria de tenir per oferir aquest tipus de serveis, i la seguretat també, no cal dir-ho, perquè un local d'aquestes, diguem-ne, característiques, doncs hauria de tenir, doncs, una sèrie de requisits de seguretat, d'assegurances, de responsabilitat social, per tal de que no pugui haver-hi algun dia algun accident no desitjat, per una situació no desitjada accidental. Per tant, jo crec que l'Ajuntament ha de fer tot el possible i ha de fer de mediador. Jo crec que ho ha fet, perquè ho va explicar el senyor Cortés també, en el sentit de que hi ha hagut una taula de diàleg entre les tres parts, entre la propietat, l'Ajuntament i l'entitat, l'obrera, per tal de buscar una situació. En aquest cas, jo crec que es va dir, i no sé si és cert o no, en el sentit de que entenc que sí, doncs que l'entitat privada, doncs, va oferir un local alternatiu, una proposta alternativa, i jo crec que seria la solució de que les mateixes activitats que desenvolupen l'obrera en el barri, que estan molt reconegudes per tothom, doncs tinguin una continuïtat i una continuació amb un local, doncs, amb unes característiques adequades, dignes, i que puguin oferir els serveis que demanden els veïns i veïnes.
Senyora Valero.
Sí, a mi, de fet, em va sobtar força com que la moció no progressés. Bueno, no sé si em va sobtar o no. De fet, el que es posa de manifest és la manca de voluntat política, perquè espais d'aquest tipus que porten una activitat molt ben valorada per tothom, doncs tinguin unes certes garanties i el suport que demanen al consistori. El senyor Matas explica, no?, que potser l'espai ara no està en condicions i que necessita un requisit i un temes de garanties i seguretat. I és que, clar, això és un peix que es mossega la cua. 15 anys fa que aquest espai, la propietat no hi està fent res. 7 anys que està fent-se activitat en allà, amb una situació de precarietat i de manca de garanties absoluta. Per tant, com han de fer per tirar-ho endavant si no hi ha algú que dona un cert suport? I en aquest sentit, és el ratificar aquest suport és el que demanaven al consistori. Jo tinc la impressió de que, tot i que s'han mirat la moció, hi ha algunes coses que potser tampoc no han acabat d'entrar, perquè la moció diu instar a la propietat que a través dels instruments legals a l'abast es destini l'immoble. O sigui, no es tanca cap proposta en concret. Nosaltres dèiem d'explorar vies per fer que l'entitat es pugui quedar, el col·lectiu es pugui quedar allà. Una pot ser l'expropiació, es poden explorar moltes. Quan venen mocions al ple, el que requereixen és la voluntat política de que la cosa tiri endavant, i després veure com tècnicament això és viable i es pot tirar endavant, o es miren alternatives. Sí que ningú està exempt de que algú li faci una denúncia trampa, com ens va passar en el seu moment amb el tema de Can Balsac, Tallaret, etcètera, etcètera. Però si hi ha una voluntat política i hi ha una confiança en que el projecte, i això està demostrat, social, tiri endavant i és viable, aquí ens hem de remengar totes.
Senyor Fernández, tinc algunes paraules demanades pel següent torn. Endavant.
Sí, bueno, nosaltres, a veure, aquestes són les coses que, perquè la gent que ens està sentint pugui entendre, no? Una moció no té per si mateix propietats d'iniciar cap acció jurídico-administrativa. És una posició on se marca una voluntat política de fer en una direcció. La moció, com ara molt bé deia la regidora Valero, deixa clar que estem instant. Quan tu instes, no estàs obligant a ningú. No està passant cap cosa automàticament. És de voluntat política. I aquí la reflexió, després d'haver parlat també amb alguns integrants de l'obrera, la gent està molt farta de los discursos políticament correctes, vostè ho fa molt bé, que bé l'acció que està fent aquí, no? Justament atenem problemes que l'administració en moltes ocasions és totalment ineficaç i estèril a l'hora de tornar a donar solucions a la població. Aquests moviments, aquestes plataformes, aquests col·lectius tiren pa'lante accions que tots ens sentim molt orgullosos, però a l'hora de demostrar que estem realment darrere i que estem disposats a fer tot el que calgui per ajudar en aquesta direcció, bueno, queda clar on està cadascú. en la votación no van votar en contra, porque yo digo, van votar que no, creo que se va a equivocar, señor Hernández, van votar a favor nosotros de la moción de la obrera, porque en la anterior intervención había dicho que, bueno, los partidos que han votado que no, nosotros no hemos votado que no, han votado que sí a lo que propusaba la obrera. Que, como digo, era agafar, es un símbolo, es agafar y decir, la administración vol estar al costat y donar soluciones, y ayudar a trobar las soluciones. Yo creo que cadascú aquí queda pintat de cos en sé. Y cuando a mí me diuen que algunos partidos tienen tal o cual ideari, en aquest tipus de qüestions que ha demostrat que no és veritat.
Comencem la segona ronda sobre aquesta qüestió. Senyor Matas, té la paraula.
No, jo crec que la senyora Valero deia que aquí hi ha un tema que és estructural des de fa 15 anys. Per tant, doncs, jo demanaria també responsabilitats, i els que hem quedat pintats, els que en tot cas queden pintats els últims 15 anys. Per tant, doncs, no s'ha fet res des de l'administració els últims 15 anys. Els últims 3 i els anteriors 12 o 13. Per tant, doncs, la responsabilitat és dels que han governat, que si no han trobat una solució, que diu que l'administració, l'Ajuntament, ha de trobar una solució. Per tant, si no s'ha fet res, és que les administracions que han hagut, i aquí doncs, hi ha gent que té responsabilitats actuals i responsabilitats que han tenit en l'anterior mandat, com poden ser els de la Crida i el senyor d'Esquerra Republicana, que diuen que ara farien unes coses però que no les van fer en l'anterior mandat. Jo, en tot cas, dic, l'Ajuntament pot mediar, ho està fent, sí o no, ho hauria de fer. L'Ajuntament hauria de buscar un espai alternatiu? Sí, nosaltres creiem que sí. S'ha de dignificar l'espai perquè aquestes instal·lacions puguin prestar aquesta important tasca social a l'entorn del barri? Doncs sí. Però això, els que ho han pogut fer els últims anys, no ho han fet.
La paraula la té ara el senyor Hernández.
Sí, respondre a la senyora Valero i al senyor Fernández. Quan diu la senyora Valero que el punt 2, que era el que li demanava a nosaltres, a l'Ajuntament de Sabadell, tots els instruments legals per fer possible la continuïtat de l'obrera on hi és, que no ens ho hem mirat molt bé, i és totalment al revés. És precisament perquè era el punt que ens preocupava, és el punt que li vam dir al nostre servei jurídic, això què vol dir? I bueno, com el sol·licitant no t'ho expliquen, nosaltres només veiem dues vies, que és la que he explicat, expropiació o canvi de planejament. I això s'ocorre, vamos. Primer, perquè feu rics el que són ja rics sense fer res, que és la immobiliària, i dos, perquè l'altra, vamos, que legalment no us aconsello que bueno, no sé, perquè no estem a govern, però si fossis de govern, ni se t'ocorre. Per tant, sí que ens hem mirat molt bé. Tampoc els propis sol·licitants, l'obrera ens diu què significa aquest punt. Per tant, és difícil, no?, quan si un advocat només veu aquestes dues i els sol·licitants no t'expliquen què vol dir, i això no és instar, senyor Fernández, això és el que demanen a l'Ajuntament. Per tant, vostè com a regidor ho farà, l'expropiació o el canvi de planejament? És la pregunta que hem de fer, perquè vostè va votar que sí, però, vamos, jo poso la mà al foc que no ho farien, perquè no ho poden fer.
Ni ho van fer abans.
I nosaltres vam votar que sí a la continuïtat de l'obra, i el punt 3, que era exigir a la propietat, que evidentment, tenint l'històric que té tant el terreny com els usos que hi ha actualment, doncs que es pugui fer la continuïtat a l'espai. I em consta, per això és una informació que va donar el portaveu, que en una reunió l'actual propietat sí que va oferir als locals, bueno, o sigui, quan es construeix un pisos, hi ha també l'obligació de fer uns locals comercials, doncs, de cedir a un lloguer social al local comercial d'alguna manera per fer la continuïtat. Per tant, sí que hi ha aquesta negociació.
Senyor Robles.
Sí, jo si em permet la senyora Valero, i per no variar la postura, discrepo amb ella. I discrepo amb ella en quant a la voluntat política. Voluntat política en tenim. En tenim voluntat política quan existeix una taula de diàleg, quan s'han reunit les tres parts, quan estan buscant solucions. Això és voluntat política. El que no pot ser és que es tachi de que no tenim voluntat política si no expropiem, si no fem un canvi d'ús, si no fem un arranjament d'un espai que és privat. Vull dir, això no és voluntat política. Això és, evidentment, saltar-nos totes les normes agudes i per haver. Per tant, sí que voluntat política, evidentment, que la tenim. I és veritat que una moció és una voluntat d'intencions, però el que no podem nosaltres dins de la nostra responsabilitat és enganyar l'entitat. No podem votar a favor d'una cosa que és inviable, que no podem fer, i no podem votar a favor perquè seria, tot i que és una voluntat d'intencions, el que no podem fer és anar enganyant a la gent. A la gent se li va dir les coses clares. I ahir se li va dir les coses clares a l'obrera amb tot el mal que podia produir, doncs, un tipus d'interpretacions, però és veritat, l'emoció, doncs, era inassumible. I era inassumible pel cos que, evidentment, per l'erari públic de Sabadell podia tenir aquesta votació a favor, doncs, primer quan sabem que és irrealitzable, i segon, quan, evidentment, no podem enganyar una entitat que arriba amb tota la il·lusió del món per defensar una cosa que, evidentment, és absolutament lícita, que és defensar el seu postulament i la seva tasca a nivell de ciutat. Però això és claríssim, però el que no podem fer és, doncs, un bufai fer ampolles. No podem fer un tipus, diguem, de política, doncs, intentant enganyar els nostres ciutadans.
Senyora Valero, al seu torn.
Doncs mira, ara li donaré la raó, si enganyen els ciutadans. Tanquen un tema per dalt, senyor Robles, sense donar opció a mirar res. És a dir, estudiar el tema aquest que estan dient de tan costós a les expropiacions, doncs no sé, doncs potser s'hauria d'estudiar. De fet, l'Ajuntament té un pressupost per fer expropiacions sempre amb un rerefons d'interès general, perquè clar, vostès també decideixen posar el que és interès general on els dona la gana, perquè ja em diran vostès quin interès general té el Surf City, i en canvi això, l'obrera, que està més que demostrat que porten 7 anys més 8 de que l'espai estava buit més abans tota una activitat, per això el dels 15 anys, senyor Hernández, perquè aquí hi ha una desídia de fa temps que va més enllà del govern de la Crida, va al darrere al govern socialista i tot això, i per tant aquí hi ha una desídia durant fa molt de temps, i que per això el tema porta tanta cua. I jo els deia, li dono la raó en el que és veritat, però no enganyin a la gent, perquè bueno, l'Ajuntament té una sèrie d'instruments. Hi ha un reglament de cessió d'espais, hi ha un reglament de concessió d'espais municipals, i amb això hi ha moltes estratègies i hi ha moltes eines per posar-les a l'abast de l'interès general i de les activitats que es fan a la ciutat. Vostès amb totes aquestes eines, doncs, fan el que decideixen fer, i fan una taula, es munten uns espais de reunions, i amb això ja deixen tancat per dalt que la taula de diàleg aquesta que demanava l'obrera per poder parlar, doncs ja està feta. I no, i tot això és el que està reflectit en la moció, que és senzillament el que s'havia de votar a favor i continuar treballant perquè aquest projecte continuï al barri en les millors condicions possibles.
Si fos la immobiliària, votaria la senyora Valero perquè m'apropin. Seria un negoci rodó a costa de la butxaca de sabadellencs.
No es tracta d'això, senyor Hernández. No es tracta d'això. Es tracta d'estudiar-ho. I no tancar-ho per dalt dient que estem enganyant a la gent. No és això, és estudiar-ho com tot. I em sembla que l'obrera...
Són milions d'euros,
Em sembla que l'obrera el que estava dient és mirem-ho, garantim aquest compromís, mirem les opcions. I vostès ho tanquen per dalt, perquè és un projecte que, malgrat públicament diguin que els interessa, no els interessa per res.
No es tanca per dalt.
Senyor Hernández, ara li dono la paraula, si vol una següent ronda. I a vostè també el que l'he vist, senyor Robles. Senyor Fernández.
A mi l'experiència em diu que sempre és complicat poder donar solucions fora de lo habitual, de lo que tècnicament nos diuen que s'ha de fer. Clar, sempre és complicat. Era molt complicat sancionar les elèctriques. Me deien que era impossible. I ho van fer.
Amb sentències després
contràries. Mira, és una victòria que de 14, 7 siguin a favor nostre i 7 siguin contràries,
però
és una victòria.
Però tot s'ha d'explicar.
I si avui aquest país té a les elèctriques posant la pasta, els diners, per a les administracions, la meitat dels fons d'emergència, sap per què va ser? Perquè van haver ciutats i governs valents que van prendre aquell pas. Si no, les elèctriques no l'hauran fet mai, perquè a mi me lo van dir els directius d'Endesa. Oblida't, xaval. Oblida't, perquè tu eres un problema que el Tribunal Constitucional lo tombarà. Van tenir la desgràcia que el Tribunal Constitucional no lo va tombar, i van tenir governs en aquell moment disposats a fer el que calgui, a estirar al màxim el marc i a explorar vies. I quan tu, administració, vas i parles amb un banc, tens molt més recursos que una entitat per poder trobar vies de solució. I després és discutible on posem els recursos. Els recursos són tots de tots. Hi ha molta gent que podria opinar de molt recursos que s'han posat per a coses que són altament discutibles en aquesta ciutat, que no tothom estaria d'acord. Per tant, en això té raó la senyora Valero. És depèn, amb el cristal que miri, si val la pena o no val la pena l'expropiació. Quant val l'activitat que fa l'obrera? Què valor té per a aquesta ciutat? Un milió, dos? Pues fem-ho. Per què no?
Bueno, dieu,
per què no?
Dieu clarament, si poseu el programa electoral,
valor,
que pagaríeu 3 milions d'euros...
Escolti, si té valor, si té valor fer una fira japonesa i han posat més de 200.000 euros, si té valor posar diners per al Centre Esport Sabadell, si té valor posar diners per a infinitat de coses que posem diners...
Però poseu-ho al programa, que retirareu els diners al Centre d'Esports o al Club de Natació...
Mira, el programa lo fem nosaltres. El programa lo fa d'Esquerra, lo fa Esquerra, no lo fa el senyor Hernández, por sort. Per tant, no es preocupi, que nosaltres sabrem què farem. I després, per vostè també hi ha, senyor Mata, perquè vostè...
Ha d'acabar.
Però a mi me l'he interromput.
Sí, però ja l'he descomptat. Bueno, jo vaig amb el cronòmetre calculat.
Anotem-hi per la propera, perquè tinc també pel senyor Matas dos o tres recordatoris.
Dos o tres recordatoris.
Així m'agrada, que ens ho passem bé, clar que sí. Jo una mica interrompre's els he de deixar, perquè això és un debat.
Sí, també. Els hi deixo fer,
Perquè
diu que faríem per no haver-ho fet els últims 4 anys,
a mi em
sembla...
Va, senyor Matas, després.
Si continua parlant d'això, ho parlo, eh?
Quina poca memòria que tenim, senyor Matas.
Gràcies. A veure, senyor Hernández, el seu torn. Li apunto el senyor Matas, apunto...
No, jo no cal.
En 30 segons li diré a les persones que m'estan escoltant. En el mandat anterior, que es van fer 14 sancions a les elèctriques, que 7 d'aquestes sancions han caigut, mentre es feien aquestes sancions, el govern anterior pagava milions d'euros a Endesa amb l'Associació Catalana de Municipis amb un conveni que signava any rere any. Per tant, fer la demagogia de posar set sancions a una empresa que jo li estic comprant cada any milions d'euros quan podria optar per altres proveïdors, doncs miri, ho pot dir, però a les persones que estem a la Junta de Govern Local, a comissions, i veiem els milions d'euros que passen, doncs li podem rebatre. I l'altre, poseu el programa electoral, perquè jo li puc explicar a un veí, mira, aquesta activitat que està llegint és molt loable i vull que continuï, però pot continuar a 500 metres o en un espai, al mateix espai més petit, o continuar aquest espai, però pagant 4 milions d'euros. Vostè com a ciutadà, què li lleix? La Crida i Esquerra volen pagar 4 milions d'euros per aquest
no
local,
digui lo
per
que
una
nosotros
entitat.
Nosaltres direm perquè no l'hem dit.
Bueno,
no digui.
Pues,
no,
pues expliqueu-ho.
Això és mentida.
Expliqueu-ho.
Vostè està mentint.
Doncs és el que estem dient, que es faci un estudi.
A mi no em falta fer un estudi. Jo no li diré als ciutadans que traurem 4 milions d'euros del pressupost, que es poden fer moltes coses, perquè una entitat continuï a un mateix posto que pot continuar a 500 metres.
Què costa muntar un centre cívic que està buit? Què costa? Quan tens un espai amb una gent que voluntàriament està fent milers d'activitats a l'any. Què costa, senyor Hernández? Està vostè qüestionant
després
el funcionament del centre cívic de Torre Romeu, per exemple?
Però, perdona, les persones de l'obrera ahir deien que no volen diner públic, eh? Que volen ser estudiats.
Jo li dic que què costa mantenir un centre cívic?
Si
què costa?
Qualsevol dia que hi ha eleccions al maig, eh? Ens ho passarem bé. Ha acabat, senyor Hernández?
Sí, jo estic esperant que la Crida d'Esquerra ho posi al programa electoral. Què farà?
No votarà? Si no vota, ho posaré.
Jo no, la immobiliària us votarà. La immobiliària us votarà.
No, la immobiliària sabe molt bé a qui no ha de votar.
Ai, senyor, quan ens queda? Senyor Robles?
Sí, sembla que estem en un debat de programari.
Però ens ho estem passant bé, no?
És veritat. Sembla que estem, quan d'alguna manera estaven tractant el tema de la mesura obrera, no? Només, però bueno, de totes maneres, jo simplement vull fer un aclariment a la senyora Valero. Enganyar és votar a favor d'algun una cosa que és inviable. Això és enganyar. ¿Vale? Això és enganyar. La resta pot tenir altres tipus...
Però que és inviable, ho diu vostè d'entrada. Però,
senyora Valero, que l'he apuntada. Sí.
De fet, evidentment, després podem posar eufemismes a les expressions, però enganyar és això. I donar un tipus, diguem-ne, de bombona d'oxigen a una entitat que sap que no. I evidentment que tenim un reglament de cessions d'espais, però públics, no privats. Públics, però no privats, i aquest és un espai privat que nosaltres no podem fer ni sessions ni res. Vull dir, i a més, una altra cosa, està en mans de la justícia, és un tema que està judicialitzat. Per tant, hem d'esperar a veure, evidentment, quin és el fallo de la justícia. El que nosaltres no farem és induir a la desobediència del fallo. Això no ho farem, perquè som respectuosos amb els fallos judicials. I, per tant, el que farem és buscar alternatives, que és el que estem fent, buscar alternatives. Per tant, jo crec que aquesta voluntat política que abans jo feia els menys, i vostè també, senyora Valero, és clara i contundent. Buscar recerca de solucions, que és el que es tracta.
Va, la paraula la té el senyor Gabriel Fernández, que ara m'esvalutarà el galliner amb el senyor
no,
Matas i em
demanarà
la paraula.
Jo no li demanava si no em diuen res, eh?
Ja li apunto
no,
per després.
No, però com vostè ha dit...
Si em diuen...
Com vostè ha dit...
D'acord.
Com l'he dit ahir en el ple. Si vostè obre la boca, després tindrà el risc sempre que algú li contestarà.
Si obro la boca,
en el meu cas,
que vostè sí que és jugant
així. Que jo no reculo. Per tant, vostè sabrà quan obre la boca contra mi a què s'està jugant.
Senyor Fernández, li conto la intervenció.
Perquè aquí es fa a vegades un joc molt demagògic.
I tant.
Terrible, no? Primer, dona la sensació que la vida en aquesta ciutat va començar en el mandat anterior. Sí. Tots els problemes han passat, quan en realitat...
He dit 12 anys.
Espera, senyor Matas, jo no l'he interromput.
He dit 12 anys.
Espera, senyor Matas, de los últimos 24 anys hay un partit que ha governat 20. 20. De fet, l'alcaldessa porta 16 anys governant aquesta ciutat. Per tant, alguna cosa, alguna responsabilitat de ser diferent entre uns i altres, que hi ha alguns que han passat 4 anys en el govern. Dos, el senyor Matas també juga altra cosa que també és enganyar la gent. Uh-huh. Ah, no, vostè, su espai sociològic i polític, que ara sí. Té una altra marca, un altre nom, però que sempre ha estat Convergència i Unió, perquè vostè mateix se reconeix com convergent, lurdista i no sé quantes altres coses més que diu por ahí.
I puigdemontista, independentista.
Vale. I en la seva obsessió, aquesta obsessió contra Esquerra Republicana sempre tira contra nosaltres i no perd oportunitat. Mira, el seu espai ha tingut, des que ha iniciat la democràcia i des que ha començat el tema de l'obrera, anys i panys per poder fer propostes i no cal ser govern per fer propostes. La demostració, tot el que estem aquí, hem fet moltes vegades mocions, hem arribat a acords, no estan en el govern per tirar endavant qüestions. Per tant, si su espai no és que ha aparegut ara, són uns marcians que han baixat un plato volador, no, han estat tota la vida aquí, són els de sempre vostè. Vostès són els de sempre. Per tant, no jugui això. La responsabilitat de tots, també en seva, que fa 3 anys que està governant. Vostè fa 3 anys que està governant.
Su espai està
cobrant 100.000 euros a l'any en assessors i té pressupostos.
Home,
no enganya la gent.
Un any fa que
vostè està governant fa 3 anys i mig.
Un any que em dedico a la política.
La sociovergència que no governa la ciutat
no 10 anys
també
vostè,
és responsable. Ja no podem dir que és culpa del pobre Matías Serracano, del senyor Fernández, de Juli Fernández, perquè sempre les culpes són d'aquells pobres homes i els que els acompanyaven. No, hay uns que sou vostè, que per això cobra i té uns bons pressupostos per això, i el govern del PSC i Morell, que fa 3 anys i pico, ja, que podien haver
senyor
fet
Fernández.
Alguna altra cosa.
No, la senyora Valero, després vostè. Ah. Pobre, no l'he deixada.
De fet, no havia...
Vagi apuntant.
No havia donat la paraula, Mireia, però no havia donat la paraula. Només és que, clar, el senyor Robles doncs em diu que si enganyem... Això no li admetré en cap moment. Vull dir, la Crida no enganya mai a ningú. Sí que el que fa la Crida és posar la voluntat política i tots els recursos i eines possibles per tirar endavant amb la transformació social i, en aquest cas, a mantenir aquest projecte en el barri, i amb això, si ho hem de posar al programa, ho posarem en el programa, i de fet jo diria que ja hi és en el nostre programa, que teníem en el 2019. Per tant, el nostre compromís existia des del 2015, que és quan es va alliberar aquell espai, alliberar que estigués brut, ple de rates, com ahir ens van explicar els companys i companyes de l'Obrera, en desús, i per tant, aquest és el nostre compromís, que es manté ferm des del 2015 i ple d'actuacions com es van fer des del 2015, que és quan es va alliberar aquest espai.
Vale, dono la paraula al senyor Matas, si
molt
els
ràpid,
sembla,
molt
canviarem de tema.
Sí,
val?
Sí,
que jo crec que ja s'han dit una mica tot el que s'havien de dir. D'aquí, de tot el que havia de venir. Senyor Matas.
Jo crec que he dit, i està gravat, per sort, en directe, que he dit que era responsabilitat dels que havien governat durant els últims 15 anys, perquè els 15 anys els ha dit vostè. Jo he dit, els que han governat els últims 15 anys han tingut responsabilitats, en els quals PSC, i això que ha gravat, i els últims 3, que també ha governat PSC i la senyora Morell, i els anteriors que havien governat vostès, per tant, i repartit per tothom. Jo no he governat en aquesta ciutat, per tant, no he tingut responsabilitat per decidir què fèiem amb l'Obrera. Una vegada dit això...
Per sort, eh?
Per sort, què dir?
Per sort.
Ah, pues per sort.
Vostè governa des de fa 3 anys i mig.
S'han interromput tots, senyor Matas. No em demani clemència.
Llavors...
Si no cobre per assessors.
Va, senyor Fernández, deixi'm acabar el senyor Matas.
Llavors, és responsabilitat dels 15 anys haver pres decisions. Jo pregunto al govern anterior. Aquest segur que no ho ha fet, però el govern anterior no sé si va fer algun estudi de viabilitat, d'expropiació o de canvi de model o de solucionar el problema, més enllà d'anar calçotades, com va dir vostè, que participaven calçotades i botifarrades i totes les activitats lúdiques i festives que fan a l'Obrera.
Manifestacions contra nazis i feixistes, també.
Que també hem anat nosaltres, que també les hem denunciat nosaltres. Jo dic, més enllà d'això, de participar a les activitats que són ben lloables, i ho hem dit, i per això ens vam abstenir, vam dir si s'ha fet alguna cosa en l'electorat del govern, ens van dir que s'estava negociant, i amb l'anterior, que vostès estan dient que farien, però no ho van fer. Diuen, insinuen que s'hauria d'expropiar, no ho van fer-ho, ni han fet cap estudi, ni ens han dit que hagin fet cap estudi, ni ens diuen quina serà la solució. Per tant, jo he repartit pels que han tingut responsabilitats de govern. I una altra cosa, respecte a quan es presenta una moció, sí, tot són mocions per posicionaments, per intencions i tot això, però en tot cas els presentem per guanyar-les i perquè es puguin tirar endavant amb una base legal, amb una base jurídica amb la qual es pugui sustentar, més enllà que vostès normalment presenten mocions, ja ho van dir-ho, per perdre-les. Perquè hi ha gent que li agrada presentar mocions per perdre-les i per dir que he perdut mocions, com és el cas de la moció que, que parlarem més tard.
De fet, anem a les mocions. Seguim amb mocions ara.
Estem calents? El calor.
Sí.
Exacte. Anem a una moció que s'aprovava ahir al ple municipal d'Esquerra per crear un protocol d'actuació per als treballadors de les obres públiques per garantir el benestar laboral quan hi hagi onades de calor. Passem ràpid perquè crec que si hi havia unanimitat estaran d'acord i llavors anem a generar una mica de polèmica. Va, senyor Fernández, expliqui'ns una mica la moció.
Bàsicament, jo crec que el més important d'aquesta moció són dues qüestions i que tenen relació amb la discussió que teníem anteriorment. Per una banda, nosaltres veiem, identifiquem una situació que tothom que passava per Sabadell li era evident, en plena onada de calor, gent treballant al migdia a temperatures altíssimes per a obres de l'Ajuntament, la incapacitat de poder parar aquella bogeria, i està molt bé denunciar perquè és inhumà, és un tema d'humanitat bàsica que hem de tenir cura en tot això, més altres tipus d'exemples que han anat sorgint en les discussions d'un munt de treballadors que estaven passant per aquesta penúria, i al mateix temps dir, bueno, què podem fer nosaltres, que sempre podem fer algo per poder solucionar-lo. I és per això que Sabadell, i jo estic molt content, no només per això per unànim, sinó perquè entre tots hem fet que la ciutat sigui la primera de l'Estat i de Catalunya que incorpora, que s'anima amb valentia a incorporar en els plecs de condicions clàusules ambientals perquè aquells que guanyen els concursos tinguin l'obligació de presentar per poder puntar, fer puntatge en aquests concursos, plans de contingència davant d'aquestes situacions d'extrema gravetat, de temperatures extremes que estem patint i que no sabem com acabarà amb aquesta qüestió del canvi climàtic. I estic segur que molts altres ajuntaments del país i de la resta de l'Estat seguiran aquest camí. Per tant, crec que Sabadell és bo que hàgim fet això, és bo demostrar que sempre podem fer des del municipi, és bo que Sabadell també exija a la resta d'administracions. I aquí, miri, jo crec que està bé. Està bé el que van fer ahir tots els partits, tant els que governen a Madrid com els que governem a la Generalitat. També dir-los a los nostres, a Madrid i a la Generalitat, que cal fer valents i fer els mateixos canvis que nosaltres, com a Ajuntament, comencem a implantar, però que necessitem el seu suport. Per tant, molt satisfets, i torno a dir-ho perquè així com m'enfado també quan estic content, lo dic, agraeixo a tots els grups que van donar suport a la proposta d'Esquerra Republicana.
Els aviso que havia comptat malament, ens quedarà aquesta intervenció i la ronda de comiat. Havien fet malament els càlculs. Em sap greu. Senyor Robles.
Bueno, jo no m'allargo molt, no hi ha debat. Va ser una moció doncs, aprovada per unanimitat. Evidentment, doncs, estem d'acord en millorar tota la protecció a nivell de treballadors. A nosaltres, a nivell de plecs contractuals, ja contemplen aquestes obligacions del contractista de vetllar pel tema de la seguretat del treballador i, per tant, el problema és l'incompliment. Vull dir, s'ha de vetllar pel compliment. Perquè el que és sobre el paper ja existeix, i legalment també existeix aquest tipus, diguem-ne, de protecció al treballador. Per tant, jo també estic d'acord amb el senyor Fernández, de dir que és important que en aquest tipus de mocions poguéssim tots anar a una i tinguéssim aquesta unanimitat i aquesta mirada, perquè moltes vegades a nivell de política les discrepàncies doncs són importants, no? Però també és veritat que quan tenim una mirada doncs conjunta també és molt important, perquè això és unificar esforços.
Gràcies, senyor Robles. Senyora Valero.
Bé, nosaltres vam votar també a favor. El regidor Pere Arnau va afegir també alguns elements de reflexió interessants. d'entrada una sèrie de dades doncs, que es calculaven quines havien estat les morts per temes d'onada de calor en els darrers mesos, i em sembla que estan comptabilitzades entre 16 o 17, no recordo ben bé. I va exposar també un cas d'un treballador de l'empresa Casa, que aquí hi ha una responsabilitat també de la vicepresidència de l'empresa Casa, que és la titular és la nostra alcaldessa, Marta Farrés, no? D'aquesta mort per tema de riscos laborals. Nosaltres vam demanar explicacions amb aquest tema en el seu moment, i ahir semblava que la mort d'aquest treballador a Torà doncs sonava com a xinès. La moció que va presentar Esquerra, nosaltres també li veiem un altre element, que era quin és el paper que pot tenir la policia municipal per aixecar acte quan es produeixen situacions de riscos laborals en aquest sentit. Sembla que no es va acabar d'entendre quina era la nostra línia argumental, però bueno, enteníem que sí que estava incorporada dins el contingut de la proposta, i nosaltres animaríem a que, davant del fet de que hi ha poques persones dedicades a fer inspecció laboral, doncs que la policia municipal també pugui fer aquest tipus d'aixecar actes i vetllar per la seguretat en el treball en condicions climàtiques extremes, però en qualsevol moment.
Gràcies, senyora Valero. Senyor Hernández.
Del tema de la moció, un fet objectiu, que és amb temperatures elevades a algunes hores del dia, doncs és impossible per la salut treballar, i per tant tot allò que ja estava recollit a la llei doncs que es compleixi, i això que no estava recollit a la llei doncs que es compleixi, tant en l'àmbit estatal, autonòmic o municipal. Per tant, a favor. Però deixem fer una reflexió sobre el que ha dit la senyora Valero, que em sembla molt greu. Del treballador que va morir, que pertanyia a l'empresa Casa, jo li pregunto si vostès saben el que ha dit l'autòpsia. Perquè s'han fet eco d'una notícia del dia de la mort i del dia després, que es suposava que per les temperatures podria ser un cop de calor d'una persona de 37 anys. Informis del que ha dit l'autòpsia, perquè és molt greu acusar l'alcaldessa d'una mort d'una empresa concessionària, d'alguna cosa que potser no ha sigut així.
Nosaltres hem demanat explicacions, no m'ha acusat ningú.
Perdona, vau fer un tuit acusant de la mort a l'alcaldessa, i això em sembla gravíssim, impropi d'un grup municipal. Perquè si tot en la mandat anterior, quan el senyor Sarracán era vicepresident de la companyia, tot era responsabilitat del senyor Sarracán, el que passava, els acomiadaments a casa, aquella ciutat, eren responsabilitat del senyor Sarracán, quan passava en la mandat anterior, era una persona, el senyor Sarracán, que despedia treballadors. Perdoneu, senyors de la Crida, baixeu el to i no digueu barbaritats. No es pot acusar d'un amor a l'alcaldessa per ser vicepresidenta de casa, i dos, per respecte també a la família, interesseu-vos si realment va ser per un cop de calor.
Senyor Matas, i després anem a la ronda final, que tindran 2 minuts per cap.
Senyor Matas. Bé, és una llàstima que una moció com aquesta, amb la qual tots estem d'acord, estigui tacada, com sempre, per certes barbaritats que diu la senyora Maria Valero, i jo també reitero el que acaba de dir el senyor Adrián Fernández, en el sentit de que és molt greu acusar l'alcaldessa, i ho ha tornat a fer, i torna a estar gravat. Ha tornat a fer i torna a estar gravat. Per tant, vostè va dient coses i després
insisteixo
diu que no les ha dit.
Insisteixo que nosaltres hem demanat explicacions.
Ara em toca parlar a mi. I el que ha dit està gravat, i el que va dir en el tuit també està escrit. I jo dic, la senyora Marta Farrés, que no sé, i deu estar allà a companyia d'aigües en representació a l'Ajuntament de Sabadell, vostè que està acusant l'Ajuntament de Sabadell, el senyor Marta Farrés, d'una mort d'un treballador. Llavors, això és una llàstima, que en un debat en el qual estàvem tots d'acord, el derivi cap aquí. És una llàstima i estem acostumats a que sigui així. En tot cas, felicitar la iniciativa dels senyors d'Esquerra Republicana versus aquesta moció. Nosaltres vam fer una sèrie d'aportacions que han incorporat aquí. Bàsicament, en el sentit d'aquesta moció, aquesta intenció de millorar la llei de protecció dels treballadors, hauria d'anar no tan sols als treballadors públics, sinó també als treballadors privats, perquè si no ens trobaríem en una obra municipal en el qual hi posaríem una sèrie de requisits i mesures, i ens trobaríem a l'altra vorera una obra que és privada i no li posaríem remei i no li posaríem una sèrie de requisits i mesures, i per tant doncs, jo crec que està bé que incorporem aquest concepte de que siguin tots els treballadors els que estiguin protegits en casos d'onades de calor, i recordar que nosaltres ja el 2019 i el 2020 vàrem fer
i liderar aquests debats sobre l'emergència climàtica. Per tant, som molt sensibles a que aquesta situació ha vingut per quedar-se. Hem de ser sensibles, hem de dedicar recursos, hem de canviar les normatives. L'Ajuntament té poc marge per canviar les seves normatives, però sí que té un pes important a l'hora d'exemplaritzar, perquè, recordem, el que té poder per canviar la normativa amb el que fa de riscos laborals i les relacions laborals amb els treballadors són l'administració central i també, en alguna part, l'administració catalana i el Departament de Treball. Per tant, doncs, l'Ajuntament de Sabadell que faci el que pugui per millorar aquestes condicions.
Última ronda, insisteixo, 2 minuts per cap, comentant algunes qüestions que els hagin quedat en el tinter respecte al ple. Senyor Matas, passa allò que torna a començar vostè perquè fem de menys a més.
Sí, jo empalmo una cosa amb l'altra, perquè tot va de temes climàtics, energètics. Com que no hem pogut parlar de la moció de la Crida, doncs jo també li poso la safata, en el sentit de que es va proposar una moció respecte a favor de l'accés a l'energia fotovoltaica a les llars de Sabadell en recursos econòmics limitats. Nosaltres ens vàrem abstenir, tot i que anàvem a votar a favor, perquè al final de la intervenció de la Crida van dir que presentaven una moció perquè no fos aprovada, que les condicions que ells posaven en la moció sabien que eren impossibles de portar a terme i per això la posaven sobre la taula. I jo al·lucino que es portin mocions perquè la gent hi voti en contra, quan l'objectiu és bo. I quan nosaltres des del nostre grup municipal hem presentat i hem liderat mocions a favor de la Constitució i l'impuls de les comunitats energètiques, és cert que l'Ajuntament, el govern, no ha fet prou els deures en aquest sentit, per manca de recursos o per les dificultats tècniques que això comporta. Però nosaltres hem impulsat aquest debat, doncs ells fan un copiar i pagar i ho diuen allà amb tota la tranquil·litat que ells ens van fer la foto el dia que vàrem declarar l'emergència climàtica a Sabadell, ho diuen amb aquesta tranquil·litat i també diuen amb tota la tranquil·litat de que demanen una sèrie de punts en aquesta moció perquè no siguin aprovades. Perquè és impossible que els punts que ells demanen, que van negar-se a negociar quan se'ls va dir que rebaixessin, doncs ells ho posen perquè saben que no es compliran. Llavors, doncs jo no entenc, vull dir, amb què quedem? Les mocions per què es fan? Perquè s'aprovin, perquè es tiren endavant, perquè siguin possibles, perquè siguin legals, perquè si no, això què és? No sé què anem a fer allà. No sé què ens dediquem i no sé per què ens paga la gent.
Senyor Hernández.
No, res. Bàsicament, desitjar que tinguem uns debats tan interessants i moguts com el d'avui, amb respecte d'aquí a final de mandat, i que si ens acalorem molt, doncs avisem a un delegat de prevenció de la ràdio, i que si la Mireia no pot posar pau,
recordeu que amb 27 graus, que no facin com en el ple a l'alcaldessa, que nos tenia 24 i...
Va, deixem acabar. Ha de dir alguna cosa?
No, ja està.
Algun comentari del ple que li hagi quedat?
He parlat... No, que vaig tenir un gran mestre, el Manolo Robles, i per això el tinc tant de respecte, i em va educar amb valors i amb intel·lecte.
Senyora Valero, al seu torn.
Sí, nosaltres, el fet de dir que la moció que vam portar al ple, doncs intuïem que no s'aprovaria, justament és perquè l'anterior del govern actual amb els seus socis ja ens portava a pensar que aquest, tal i com l'estàvem plantejant, no tiraria endavant. I per tant nosaltres, per coherència, doncs la nostra regidora Anna Lara doncs va dir, perquè nosaltres no el que posem en la moció no són impossibles, en cap cas són impossibles, però sí que és cert, insisteixo, que amb la TVO, amb la que també la regidora de l'àmbit de transició energètica ens va dir que ja ho estaven treballant, doncs amb aquest ja ho estaven treballant no enteníem com és que no tirava endavant. I la qüestió de fons és i no dic per l'abstenció de Junts, sinó pels vots en contra de les altres forces i de govern de l'Ajuntament, és no voler assumir que és un tema imperativament urgent prendre aquestes accions i vaja, que veiem que és un tema en el qual no s'hi estan arremangant a fons, i que en algun moment de la moció també vam veure com es derivava, o no s'acaba d'entendre, o no ho vam saber explicar, no ho sé, però jo penso que no s'acaba d'entendre, que és cap a un tema de comunitats energètiques. Nosaltres no estàvem parlant de comunitats energètiques, estàvem parlant de com fèiem que l'energia fotovoltaica arribés a llars de Sabadell amb recursos econòmics més limitats, perquè de totes he sabut com tremolem quan ens arriba la factura de la llum. I que sí és cert, senyor Adrià, que a l'Ajuntament es paguen a factures de la llum, i per això suposo que s'estan fent també aquesta posada de plaques al vapor Badí, a les teulades i tal, però anem més enllà. No fem només unes accions cosmètiques per garantir un mínim autoconsum per l'Ajuntament, sinó que anem a fer propostes de transformació social que arribin a les llars que més ho necessiten i que segurament doncs, ho patiran més d'ara en endavant.
Gràcies, senyora Valero. El torn pel senyor Fernández.
Sí, molt breu, i sobre el tema final que estàvem parlant aquí de la moció que no es va aprovar, senzillament recordar que aquest Ajuntament ja porta uns anys prioritzant aquest tema. Segurament és discutible si amb tots els recursos, si amb tota la velocitat que necessitem, podríem discutir molt, però no ha començat en aquest mandat. En l'anterior es va fer molt, i m'animo a dir que en els anteriors segur que algú ja parlava d'emergència climàtica, perquè això ja no és d'ara, no ve d'ara. Per tant, tot lo, hem de ser justos, no? Jo vull ara, sí, centrar-me que entrem, com deia també el regidor Hernández, entrem en una part del mandat que és segurament la més apassionant en la vida municipal. Entrem en la recta final cap a unes eleccions. Queden menys de 9 mesos on els partits, on la ciutadania comença a vibrar amb aquesta situació, i on tots hem de ser responsables per poder portar la millor proposta per millorar la vida de la nostra gent. I al mateix temps sabem que malauradament els indicadors ens estan dient que nostra població pot tenir problemes. Tots podem arribar a tenir problemes seriosos en diferents dimensions de la vida de les persones en aquesta tardor. A mi no m'agrada fer autoprofecies de, perquè jo no me crec que quan pitjor millor. Jo crec que quan pitjor és pitjor per tots. Per tant, no m'agrada fer autoprofecies de desastres, no m'agrada això. Però sí que quan t'estan avisant que la cosa se pot complicar, crec que tots, a tots els nivells i els àmbits que hi ha, hem d'intentar col·laborar per ajudar a la nostra gent. I des de l'àmbit municipal, que té moltíssimes eines per poder-lo fer, exprimir al màxim aquestes eines per estar al costat de la gent quan més lo necessita. Això és el que farà Esquerra, i així és com iniciem aquest curs amb aquesta il·lusió i aquestes ganes.
Senyor Robles, per tancar.
Molt bé, moltes gràcies. Jo primer començaré per dir que el senyor Hernández va ser un alumne brillantíssim i, a més a més, una genial persona. Per tant, doncs, alguna part, diguem-ne, doncs, puc...
Ho corroborem, ho corroborem. Acabi, és una bona persona.
Alguna part, diguem-ne, doncs, una petita part, encara que sigui ínfima, podia ser meva. També és veritat que agraeixo molt el to d'aquest debat, perquè és un to cordial i tal. Tot i que em sumo, doncs, a la crida que ha fet el senyor Hernández a la crida.
A la crida.
Vale? Doncs, crida, sí, és una crida a la crida. I és que manté últimament una actitud política inadequada, crispada, amb acusacions i desqualificacions indiscriminades, i penso que d'alguna manera, doncs, entre tots plegats, hauríem de rebaixar una mica el to d'aquesta crispació. I en altre ordre de coses, jo vull recordar la meva última intervenció, la primera vegada que vaig venir a aquest debat. I l'última intervenció, que sembla que ja no ens recordem, és que aquest govern ha gestionat una crisi sanitària sense precedents, ha gestionat una crisi econòmica, una crisi bèl·lica, aquest govern està gestionant una gran inflació, aquest govern està gestionant també una crisi de matèries primeres, que evidentment tot això ha passat, no? I que a més està gestionant una ciutat que està viva, que a més té salut i que venia amb una respiració assistida. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat al debat de política municipal del mes de setembre. Gràcies al senyor Lluís Matas, al senyor Adrià Hernández, a Gabriel Fernández, Manuel Robles, Nani Valero.
Sí. Una abraçada a tots.
Va.
No sóc la seva alumna, senyor Robles, no li aguanto, no li admeto que em faci aquest tipus de correccions, perquè estem en igualtat de condicions en aquesta taula. Sisplau.
M'he espatllat. Ara ho hem espatllat.
Bona nit.
Bona nit. Si algú més vol dir alguna cosa, tenen un minut.
No, home, que no quedem així, senyor Nani Valero, que aquest to no el tingui, no, home, que l'acusació si... l'ha fet vostè, que, home, que queda gravat.
No, no, jo al senyor Robles no l'he acusat.
Senyora Valero, ahir li va demostrar a l'alcaldessa que per respecte institucional no mirés al mòbil. Home, respecte institucional és treure una pancarta a l'Ajuntament en plena festa major.
No només que no mirés al mòbil, li vaig dir que li va faltar el respecte a l'entitat que ni la va acomiadar, home, com fa amb altres entitats.
Senyora Valero, jo havia de sortir en defensa de la meva alcaldessa.
Nosaltres tornem demà a les 8.
En defensa de la Crida.
El cafè de la ràdio torna demà a les 8. Ells seguiran. Ells
continuen.
Gràcies a tots. Que vagi molt bé.